Jo, bona nit. Senyor director del Museu d'Història de Catalunya, director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, en primer lloc que agrair el suport institucional amb aquest treball. Òbviament, parlar al darrer sempre té l'avantatge que ja s'han dit coses doncs, que ara no repetiré. En primer lloc, i continuaria insistint amb, el tema que ha dit l'editor, agrair per descomptat doncs, a l'editor l'aventura de començar el que seria el que molts que estaven o que treballen sobre aquests temes doncs veurien per seu dia l'editorial Òscar i Britànica, i que no hi ha hagut mai manera aquí encara d'obrir doncs, una vida pròpia. El model és aquest, ni més ni menys, una mica doncs, agafar aquest model britànic que ja porta molts anys funcionant sobre temes doncs, vinculats a la història bèl·lica, que també forma part de la història, amb tota la normalitat, i amb les nostres possibilitats. Llavors, per nosaltres era un repte intentar fer un producte que tenint en compte les nostres potencialitats no quedés massa endarrerit al davant d'aquesta doncs, prestigiosa col·lecció britànica que ja porta molts anys de treball de manera molt professional, un mercat molt gran i que, òbviament, doncs, serà difícil arribar al seu nivell, però tampoc no crec que estiguem tan, no crec que estiguem tan lluny. Per tant, agrair, diguem, també a tota la posició de risc de l'editor d'avançar doncs, amb aquest camp i amb aquest tipus de col·lecció. Ell ha assenyalat que els números que s'estan treballant en aquests moments, que està treballant efectivament amb el que seria un número sobre la gloriosa és l'aviació republicana, en contra de la numerosa, que era l'altra, durant la batalla de l'Ebre, dels quals una bona part de la il·lustració ja s'està elaborant. Estem treballant també sobre el tema dels fusellers de muntanya, dels regiments d'infanteria, si no arreglada, si arreglada, que van militaritzar primers francesos de Lluís XIV i després doncs, el nostre rei Carles III, altrament dit la tribu Carles, que és menys que rei, però que va ser rei nostre, crec que si no vaig errar va ser el darrer que va jugar les constitucions catalanes, sí, no? Sí. Bueno, Napoleó també les va jugar, ara no entrarem en disquisicions, però el nostre rei Carles III, i també l'any que ve, que també hi ha una efemèride a l'entorn doncs, del final de la Catedral de Barcelona, si no vaig errat, prepararem també un número potent sobre la Marina Catalana Medieval, que és un tema doncs, que hi ha molts aspectes pendents. Nosaltres hem fet un esforç amb aquesta col·lecció de fiança en tot el que sigui possible de les fonts primàries, és a dir, és una forma que es fonamenta bàsicament en fonts primàries i després també, com haureu pogut veure, l'aposta és també per generar una nova iconografia que doni pas a una nova imatge del passat. No voldria una nova èpica, perquè l'èpica no és un nom científic, diguem, però sí doncs, que recollir doncs, aquesta imatge del passat que la historiografia catalana la té molt malmesa. Si vostès recorden quines són les darreres imatges que s'han fet de Jaume I, doncs, probablement són les estàtues d'època modernista o renaixentista que poden trobar a València, a Mallorca, al portal de l'Ajuntament de Barcelona, que és un individu amb un casc absolutament impossible, no? Impossible portar-lo al cap, amb una mena de sargantana que li surt i unes ales de ratpenat. Una cosa doncs, molt romàntica que mai va existir, doncs, aquella cimera, o que si existeix i és atribuïda, doncs, òbviament no és la cimera que portava doncs, Jaume I, segons es desprèn doncs, els vaixells fallals, però segons es desprèn de la iconografia de l'època. Per tant, la nostra aposta de la iconografia no solament és una aposta per renovar la imatge, per renovar, doncs, és un esforç que ja anem portant de fa temps per renovar doncs, aquelles imatges de l'11 de setembre que ens vinc de l'Estruc o de la guerra dels Caragós que fa el Moreno Carbonero tant de la guerra de la revolta dels Caragós com de l'entrada dels Almogàvers de Constantinople. Fixin-se vostès si és important la imatge encara avui dia. Qualsevol persona que s'imagina un Almogàver agafa el quadre de Moreno Carbonero del Senat, que respon a un programa d'iconografia que va fer el Senat espanyol i reprodueix aquells almogàvers, que porten un cas impossible de tires de ferro, simplement perquè aquell home va llegir en desclots que portaven un cas trepat. És impossible fer un cas, sortiria caríssim fer un cas amb aquelles tires de ferro en comptes de la cervellera normal. A més, si fixen amb el dibuix de l'entrada de l'almogàver de Constantinople, porten una motxilla que és el que portava l'exèrcit espanyol reglamentari a la Guerra d'Àfrica en aquell moment. És a dir, que va improvisar de tota manera, i aquella imatge, per tant, encara, aquells almogàvers inventats per Manuel de Bonero, són els que nosaltres continuem dibuixant. Imaginin-se si és important la iconografia. Ja no insisteixo amb el tema segur del pobre Rafael de Casanovas, que surten d'aquella mena de sotana a tot arreu, amb la qual, òbviament, no hauria d'arribar ni a la cantonada. Van immortalitzar a l'escultura, que me'n recordo exactament a l'autor, l'escultura de Casanova era coronel de la coronela de Barcelona, i com a tal anava amb tota la seva dignitat militar, amb el seu uniforme, tal com pertanyia al cap militar de la milícia ciutadana. Per tant, aquestes il·lustracions són molt importants, són un banc de proves. Estem arribant aquí, però això crec que no és res en el que serem capaços de produir en els propers anys. Pensin vostès que aquestes il·lustracions en suport digital, a més, es poden canviar, ampliar, millorar, i estan fetes totes que aguanten una ampliació de fins a 6 o 12 metres, segons quina sigui la il·lustració. Per tant, estem treballant amb un nivell de definició, amb una iconografia, diguem, que segueix una mica els criteris del que és l'intertext o l'intermèdia, per el que seria a l'escriptura, i amb això sí que volem també contribuir a fer una revolució. Per tant, sí que crec que ens hem de felicitar tots, jo vull felicitar tota la gent que avui estan aquí, empresaris, amics, grups propers, gent de museus, de manera especial també a les esportistes del grup Gòtics, que porta un nom també doncs, prou medieval, vinculat a que també estan aquí avui, i que espero doncs, que agafin també alguna d'aquestes imatges i la facin servir com a bandera del club, que és un club de rugby femení, que es diu Gòtics. Per citar-nos pel grup, perquè també tota la gent doncs, que està treballant, crec que hem arribat a una fita important. Abans el doctor Alcoverro doncs, molt generosament ho ha dit, però jo diria que la fita important és que hi ha integrada gent que treballa des de molt diversos camps, des del camp de la documentació, des del camp de la iconografia, des del camp de la enginyeria, i llavors aquesta dimensió interdisciplinar ens està portant a resultats importants. El resultat important, sobretot, és que som un grup, no podria dir una raça, una nova raça historiogràfica, que no subvencionada, la qual és molt important, perquè totes les diferents famílies historiogràfiques estan més o menys o totalment subvencionades, la nostra no, col·laborem amb administracions, perquè òbviament doncs, només faltaria no col·laborar amb les administracions del país, però hem aconseguit un grau d'autonomia doncs, prou suggerent com per poder també produir la nostra pròpia producció en tots els camps, en el camp de la didàctica, en el camp de la difusió, de la divulgació, i en els darrers temps hem produït una quantitat de llibres important per la quantitat i per la qualitat. Estudis que s'han fet a l'entorn doncs, del camp d'aviació de Montornès, i a l'altre de la Garriga, dos molt bons treballs. El treball que acaba de sortir ara sobre la prehistòria i el neolític a Catalunya, un molt bon treball, els treballs que han sortit en els darrers anys. De tota manera, si em permeteu, per nosaltres us podria dir que el més significatiu, no sé si tothom ho entendrà, però els que ho entengueu ho entendreu molt directament. Fa 2 anys que tenim obra a l'aparador de Gilgamesh. Això és una cosa absolutament extraordinària perquè, pels que no ho sapigueu, Gilgamesh és una llibreria que és el temple es diu vici i subcultura, el que posa sota de la llibreria, vol dir que som plenament competitius amb un món ascendent, el joc, el lúdic, les indústries culturals, i diria que és de les coses que pràcticament ens estem més enorgullits. Dit això, tampoc voldria allargar-me massa per si vostès tenen alguna pregunta o alguna curiositat que volguessin satisfer sobre el personatge Jaume I. Un home extraterrè, és a dir, que és un pare de la pàtria, probablement avui dia aquest senyor seria carn de psiquiatre, perquè clar, son pare, ja saben vostès que, segons la crònica doncs, en Montaner, va tenir un engendrament accidentat. Era el catòlic, no volia ser la Reina Maria de Montpellier, van haver-lo d'enganyar perquè tingués descendència, o sigui, podia ser fill de qualsevol, era el catòlic o del poper major del palau, vagi vostè a saber. Tanmateix se li atribueix la paternitat a Pere el Catòlic, i bé, aquest home, Pere el Catòlic, no va voler ser de res, ni de la mare ni del fill, el va tenir que lliurar com a hostatge amb una situació molt complexa amb el context de la croada antialbigesa, i per tant, des dels 5 anys, si no recordo malament, jo tampoc hi ha massa importància, després de les dates, vaig a mirar quan toca. Crec que és des dels 5 anys que Jaume I és tutelat per el Simó de Montfort, el monstre, el pètic salvatge, al llarg d'una trepa de seminaris mercenaris del nord de França que van passar a Sant Ifor i es van carregar els monstres que anaven recitant poemes, trobadors i coses d'aquestes, els van satillar de seguida, concretament el Moret, i llavors el rei doncs, va deixar la pell. Aquí també voldria aprofitar per començar a comentar alguns temes, és a dir, tota la nostra historiografia sovint presenta la batalla de Moret des del punt de vista de les fonts franceses. Poques vegades s'ha consultat la cançó de Cruzada, que és la font occitana i que, precisament, no deixa el rei Pere el Catòlic malament, al revés, és un senyor que va caure, complint el seu deure, defensant els seus súbdits, i va fer el que li tocava en aquell moment, i òbviament la cançó de Cruzada no en parla mai en termes perspectius de Pere el Catòlic, ni de que fes bacanals la nit anterior, ni cap cosa d'aquesta mena, ni molt menys, al revés. Probablement la campanya va ser molt realista, ell va ser molt responsable i va actuar doncs, amb una gran dignitat, tot i que la nostra mateixa historiografia no li reconeix com ha tingut en compte d'aquesta forma, diguem. No? Precisament fa uns anys, quan van començar a treballar amb el tema de Jaume I, van tenir oportunitat de consultar la cançó de Crossada i de replantejar el tema de la batalla de Moret, que és un tema doncs, importantíssim a dins de la nostra història. Pel que fa al tema de la història militar, ja s'ha dit que fins ara, doncs, ara comença a recuperar-se i a dignificar-se i a tornar-se doncs, a posar doncs, com una part més de la història, que no es pot entendre la història sense la història militar. Però, concretament, quan fa 3 o 4 anys vam començar a estudiar el CETA a Mallorca i vam anar a la biblioteca de la UB, els dic a tall d'anècdota, vam trobar, ara no recordo l'autor, hi havia un autor que era un militar espanyol, un militar mallorquí, que va escriure una interpretació del setge de Mallorca, però el va escriure el 1930 aproximadament. Ràpidament vam anar a procedir a la bibliotecària a demanar aquest llibre d'una col·lecció escrita en català, d'un autor que era un militar en mallorquí, escrit el 1930, que explicava doncs, el setge de Mallorca. I era l'únic exemplar que havia. La bibliotecària ens va portar aquell llibre i aquell llibre tenia les pàgines enganxades. No l'havia llegit ningú en tota la UB aquest tema d'història militar del setge de Mallorca des de l'any 1930. És a dir, el llibre havia entrat i bueno, no cal dir que em vaig sentir com un autèntic pioner, no? Obrint aquell llibre gairebé doncs, 100 anys després que no havia llegit ningú, altrament hauria pogut posar la butxaca, diguem, i copiar-lo, perquè en fi, ha estat una manera molt fàcil d'escriure un llibre, diguem, no? Perquè el llibre estava molt ben fet, a més, Però és un indicador del poc interès que hi ha, o que hi ha hagut fins ara, doncs, al país, doncs, per aquests temes, Aquest llibre que avui presentem, el llibre de Jaume I, doncs, seguint aquest esperit que els he dit, d'emular, diguem, doncs, l'editorial de l'Ons Ostrey, presenta una visió general, rigorosa, però no erudita, diguem, perquè podríem tenir molt més material doncs, per fer un llibre molt més gran. Això ens acaba mai, però sí un llibre bàsic que presentés a l'ABC del que serien els exèrcits de l'època de Jaume I. Llavors, bàsicament, ens hem basat en dues fonts extraordinàries. Una que és el llibre dels fets, que ja ho ha exposat el doctor Alcobert, és una autèntica un llibre d'aventures, i el que no es queda gens en realitat és el llibre de Bernat Desclot, la crònica de Bernat Desclot, que si bé la de Jaume I té l'alegria de ser carregat d'ell en primera persona, la de Desclot és una crònica molt ferma, molt tècnica, i jo diria que moltes coses les explica tant o millor que el mateix Jaume I, tot i que va ser escrita posteriorment. Després també ens hem centrat molt a Mallorca, perquè Mallorca és realment, pels que no ho coneguin, el setge de Mallorca és una cosa absolutament extraordinària des del punt de vista tècnic. No solament perquè en Jaume aconsegueix un marrec de 18 anys o 19 em sembla que és en aquell moment, imaginin-se vostès, per això surt amb aquesta carona a la portada del llibre, perquè clar, ens l'acostumen a presentar amb barbes i com si fos, no sé, canalla, de 19 anys. L'aventura de Mallorca és perquè ell comença en aquests moments, la primera que fa, aconsegueix que el segueixin els senyors feudals, que el segueixin la ciutat, i el fet de Mallorca és extraordinari des del punt de vista tecnològic, hi ha de tot, és a dir, la primera del combat a Porto Pi, les màquines de guerra, les mines, les contramines, els catalans i aragonesos van fent forats, i el darrere dels andalusins els van tapant amb una altra muralla al darrere, és a dir, cada vegada que es bots en una muralla els andalusins ja n'havien construït una altra al darrere, i així fins a tres vegades. I la descripció devia ser un combat duríssim, i que així va comportar doncs, la derrota dels andalusins, no em va deixar pràcticament ni un, és a dir, ja m'arribem això va ser absolutament expeditiu, a diferència del comportament en València, és a dir, l'extermini de la població indígena doncs, va ser indefugible. De totes maneres, això és el que va passar, nosaltres no estem per fer judicis al passat, sinó doncs, per aixecar testimoni doncs, del que va ser. I el que va ser des del punt de vista militar és un punt extraordinari, és un setge extraordinari. Aquí s'ha citat també la guerra psicològica, pensin vostès que quan comença el setge i les màquines d'artilleria, diguem, les màquines de setge catalanes comencen a tirar, catalanes, marselleses i aragoneses comencen a tirar rocs com aquells que sortien, bueno, no tant com aquells que sortien a la pel·lícula del Regne dels Cels l'altre dia, però vaja, d'un milió, el que van fer els andalusins va ser pujar, agafar tots els cristians i pujar-los, empalar-los o crucificar-los a dalt de la muralla perquè no tiressin més pedres. En Jaume I també va ser molt expeditiu, va dir que el nostre senyor s'encarregaria de protegir-los i va continuar llançant els rocs. És a dir que la guerra psicològica que mentalment, en fi, en va bé, de tirar els caps dels que anaven, en fi, dels que anaven capturant i altres coses d'aquesta mena. Per tant, se centra molt en Mallorca i després també hem agafat molt el que serien les fonts iconogràfiques per excel·lència, les fonts que serien les pintures de que expliquen el setge i la conquesta de Mallorca del Palau de Vilada, del carrer Montcada de Barcelona, les pintures del Palau del Pinell, que de les quals en tenim una interpretació a obert amb el tema dels llancers, crec que les pintures del castell del Canís. Aquí haig de dir que hem topat, o que toparem amb el que seria el punt de vista dels historiadors de l'art i alguns arquitectes que quan hi han arribat alguna crítica. Com diu vostè que són fonts coetànies aquestes pintures si estan fetes en època de Pere el Gran i Jaume el Just? És a dir, si són molt posteriors. Si aquestes pintures són de principis del segle XIV i no de mitjans del segle XIII. Bé, hem tingut poca gent que domini coses, moltes coses. Per un d'ells va ser sense dubte Joan Engola de la Sarte, un gran museòleg i un gran impulsor de la cultura i un gran historiador. Joan Engola de la Sarte va tenir molt clar, i així ho va deixar escrit, que aquestes pintures eren de mitjans del segle XIII. Ara bé, no perquè ho digués Joan Engola de la Sarte, les col·loquem notades com a pintures de mitjans del segle XIII, sinó perquè allò que representa a la iconografia, les armadures, la heràldica, la manera d'anar als cavalls, etc. És absolutament de mitjans del segle XIII. Vostès només ho han de comparar amb les càntiques del fons del savi i veuran com, de les quals sabem amb precisió que estan escrites al darrer quart del segle XIII, perquè hi ha doncs, determinades ordres militars que estan representades que abans no hi eren o que deixen d'estar-hi, i veuran que l'armament que utilitzen en aquell moment és molt més avançat que el que surt representat a les pintures catalanes. És a dir, algun historiador de l'art es pensa o té la fantasia que Jaume el Just, que ni se'n recordava del seu avi, es dedicaria a pintar les parets del Pinell amb una cosa que havia fet el seu avi i utilitzant amb precisió i rigor les armadures, les armes, etc. de l'època del seu avi, dels seus, sí, d'una època molt anterior. Absolutament insostenible. Jo sí que els puc assegurar és que ningú pot demostrar avui dia, perquè no es pot demostrar que ho sàpiga, o si no que ho demostrin, cap historiador de l'art podrà demostrar que aquestes pintures són de principis del segle de principis del segle XIV. Són de mitjans del segle XIII, ajutjat per la iconografia que representen, i si no, doncs, o sigui, que una cosa tal com l'altra és tan indemostrable una cosa doncs, com l'altra. Per tant, com funcionen aquests exèrcits? Aquests exèrcits vostès ho podran trobar explicatiu, i amb això ja acabo perquè no em voldria fer, no em voldria estendre més del compte. Aquests exèrcits funcionen com poden, diguem, no? Fet el rei fa el que pot, el rei crida els seus súbdits, els que, van, els que volen van i els que no volen s'escaquegen. A València es queixa amargament que es pot dir jo he cridat aquí, només se m'han presentat els templers, només se m'han presentat mitja dotzena, amb això no puc començar cap cosa seriosament. En Jaume I, de tota manera, tot i ser una persona jove, és una persona audaç, és una persona audaç i és un estrateg audaç. I ho demostra doncs, amb les internades que fa a dins del territori de València, s'interna molts quilòmetres amb el setge de Borriana, la mateixa noblesa no ho veu clar i el critiquen i tenen por, i després es torna a internar moltíssim fins a ocupar la zona del Puig, i des d'allí la seva cavalleria porta unes escalivades de tot l'entorn civil i econòmic terrible que ara la Reina de València doncs, es ploma. Per tant, és una persona amb una gran capacitat estratègica, amb gran capacitat organitzadora, no és una persona valenta en el sentit que l'ètica ho pugui dir, és a dir, no és un rei que va al davant, com la majoria de l'època, ni tan sols Pere el Catòlic era un rei que anava al davant, li va tocar en l'últim moment perquè es va posar al davant dels seus quan els anaven a liquidar. Jaume I és una persona doncs, assenyada, no a la primera fila, al darrere o a l'últim fins i tot, com reconeix ell el mateix secretari de Porto Pi, que allà havien marxat tots i ell encara estava col·locant l'altre. Per tant, és una persona que va viure molts anys. Va viure molts anys, va fer les campanyes de Mallorca, les campanyes de València, doncs, va conquerir Múrcia i encara va organitzar una campanya de Terra Santa, que curiosament va anar malament, i s'ho va fer anar perquè no sabem ben bé com va anar el tema aquest. Els seus exèrcits, per tant, estaven composats dels nobles feudals que hi anaven, anaven composats doncs, per les ciutats i anaven composats per les ordres religioses que també se li anaven a afegir. De l'organització d'aquestes diferents peces, nosaltres hem deduït que més o menys s'agrupaven en cossos, és a dir, que la cavalleria es reagrupava. Això fa que es vegi doncs, totes les heràldiques barrejades en un moment donat amb la cavalleria i totes les heràldiques barrejades també amb les tropes d'infanteria. La cavalleria no té secrets, anava tal com anava a mitjans del segle XIII, anaven en cavalls armats, amb lloriga al davant i lloriga igual grapes al darrere, anaven sentats amb les cames cap al davant i és un moment que porten un auser de dos peces, la part del cos i la part del bunió i la part de les calces. Normalment porten una cervellera, aquesta cervellera ella porta els colors heràldics, ja comencen a portar molts colors heràldics a les guardrapes, als escuts, etc. Això era perquè es facin una idea, perquè en el segle anterior, els dos segles anteriors, havia hagut una gran confusió. Si vostès miren el capítol de la princesa Matilde de Baller, doncs veuran que tots els guerrers van iguals, amb la qual cosa quan havia una mica de pols ja no sabies a qui havies d'actuar. Per tant, es feia necessari, no sabies que eren els amics i els enemics, i per tant es feia necessari portar un logotip ben llampant que no portés a dubte, és a dir, que tampoc és massa elaborat, és a dir, les ratlles, quan vegis algú amb les ratlles blaves li has de carregar contra ell. Si són ratlles grogues, tatures, llavors, clar, portàvem tots molt ben marcat la marca. Llavors, amb aquesta època, òbviament, és quan això es comença a desenvolupar. Pel que fa a infanteria, fem la nobleta, la que porta sobretot l'heràldica, la infanteria també porta doncs, els senyals dels seus senyors feudals, molts porten la creu, que demostra doncs, que són croats i el suport doncs, de la Iglesia en aquestes aventures, i la infanteria, més o menys pel que veiem i en podem deduir de l'estudi que han fet, s'organitzava a partir de piquers, és a dir, que no estava això és discutible, però creiem que les pintures del Tinell, quan apareixen els soldats portant una llança, i només una llança llarga, vol dir que necessiten les dues mans per fer anar la llança i que per tant no poden dur altres armes. Per tant, hi hauria els piquers, que són aquests que porten les piques cap endavant contra la cavalleria, hi ha els passers que porten l'escut, van bastant més armats, i que seria la primera filera, porten àusbers i espades, i després una de les armes terribles dels catalans al llarg de tota la mitjana que els va donar una important reputació a la sanitat, que era la llesta. La llesta catalana, que era doncs, juntament amb els amorelos, doncs, pel que sempre eren la gent més, destra amb l'ús. Altres incògnites, doncs, perquè no tenien altres fletxes. Això encara és un objecte d'un debat al rei de l'altre, perquè els anglesos tenen altra fletxa i aquí no hi ha altra fletxa. Vagi vostè a saber. O sigui, la ballesta té molta potència, la ballesta és capaç de travessar qualsevol, però l'arma fletxa d'anglès demostra temps més tard que és una arma igual o més terrible doncs, que la ballesta i molt més ràpida. Hi ha coses que no sabem o que no són explicables. No sabem moltes coses de l'ús doncs, de la ballesta. Doncs jo, si us hi sembla, gairebé que ho deixaria aquí amb el ben entès que si tenen algun dubte o alguna precisió saludessin i el director ens ho permet de fer alguna pregunta doncs ho deixaria aquí. Sí, 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 sí. Molt bé, potser els altres de dos resoldran dir alguna cosa. Bueno, ells no els ho presentat els autors, són Francesc Riart, Xavier Rubio, i els il·lustradors, com és Francesc Riart, Guillem i la Marta estan per allà. Molt bé, si no hi ha cap per qüestió. Hi ha alguna pregunta? Alguna curiositat? Sí.
Bueno, jo que és necessari felicitar-los a vostè i al seu equip perquè aquests darrers anys s'han aconseguit reescriure una part molt important de la història de Saïd, que és la història militar, i d'alguna manera s'han ajudat a recuperar aquesta part de la història i demostrar-nos que no som una ONG com ens han intentat mostrar per mirar en tot, sinó que realment som un país que un país amb una experiència molt important. El que li vull preguntar és, després d'aquest treball que han fet, vostès en algunes xerrades que jo he escoltat s'han endut moltes sorpreses, per exemple, a nosaltres que treballàvem aquí a les Exèrcits de Catalunya, o l'obra de la batalla del Menaf, de Sergio Rubio. En aquest cas, en aquesta obra, què és allò que tu m'has de dir allò que he pogut sobtar o que a mi doncs ja hi ha l'atenció que no està en dues?
Bé, aquesta obra, com he dit abans, no ha suposat un procés de recerca específic, sinó que és més aviat d'allà una feina que teníem feta adequar al que seria un treball de transferència o un treball doncs, més didàctic, diguem, no? L'aventura, com li deia, allò més impressionant és rellegir-te tot allò que serien els clàssics, diguem, amb una altra mentalitat i afrontar la iconografia doncs, amb una altra mentalitat. És a dir, ja el primer com a tal, jo diria que és més bonic agafar-ho com a part d'un període, com un cicle, diguem, que començaria doncs, amb Pere el Catòlic, i que com a mínim es perllongaria a l'any de Pere el Gran, i és una època, doncs, és una època apassionant, tot ell, és que no hi sabria dir, diguem, no? És a dir, que és que és tot. És a dir, el detallament doncs, d'aquesta política extensiva, l'astúcia doncs, del rei, la capacitat doncs, de moure les diferents peces, i encara per descomptat els regnats doncs, següents, que és el gran sobretot quan entra doncs, en joc la Marina, quan entra la seva expansió autèntica del genovolista, no? És a dir, anem a veure els andalusins, els exèrcits feudals no són un oponent, no són un oponent seriós, eh? Els exèrcits feudals són professionals de la guerra que viuen pel seu propi negoci. Un senyor feudal que es cuida de l'armadura, que es cuida del cavall, el seu negoci és la guerra, la seva botiga és la guerra. Els soldats andalusins no, són ciutadans que els han mobilitzat i els fan anar cap allà. Si vostè mira doncs, les pintures mateixes, tant del castell com de nit, com les del Palau Aguilar, es veu una màquina militar, que és la màquina militar feudal catalana, equiparable doncs, a l'altra europea, i al davant no, els andalusins es van molt mal equipats. És una milícia doncs, que militarment no tenia res a fer enfront de la gent del nord i així va anar. Hi ha descripcions, la Vall de les Naves de Tolosa, per exemple, que els voluntaris de la Lligat, els pijaristes, durant van carregar els pijaristes com a núvols de llagosta i van quedar contestats. És a dir, la gran capacitat militar davant de la societat andalusina és una cosa, però altra cosa és que barallar-se amb els francesos o barallar-se amb els angelins i amb altres doncs, exèrcits potents, com és el cas doncs, de Pere el Gran. I realment la capacitat militar d'aquest petit país és notable. És notable. Però ara, si digués quina cosa especial li cridaria l'atenció, doncs no li faria dir, li cridaria molt l'atenció tota la tecnologia punta que entra en el setge de Mallorca. El setge de Mallorca és apassionant, sobretot tot el que és les mines. Hi ha una guerra de mines que si algun dia doncs, es pot reconstruir, les fonts ja les tenim, però amb una mica més de precisió és un tema molt interessant.
Jo
també
diria una cosa, que és que a mi, una cosa que m'ha sorprès molt, que ens han trobat molt ràpidament quan fem la successió també, és que si comences a veure historiadors de la guerra a nivell europeu mundial, americans, anglesos, francesos, clar, si compares el que diuen ells, per exemple, el ministre de la guerra Mitjans i Contamini i companyia, amb el que trobes a les fonts catalanes, veus que realment no es tenen en compte fora, és a dir, les fonts catalanes de la mitjana són probablement la més important de tota Europa, perquè hi ha pocs monarques que escriguin les seves memòries, hi ha poca gent que escrigui les operacions militars, com per exemple el setge de Mallorca, en tant detall com és aquest, en els períodes, i aleshores es troba que bé, que, és a dir, es menystenen les fonts catalanes, també castellanes o italianes, perquè aquí no s'han fet les mateixes, franceses, angleses, a vegades a Alemanya, però el problema principal és que suposo que també és un problema d'aquí, no? Però veus que són fonts amb un gran potencial i que no poden fer ningú. I jo crec que és un problema molt greu, tant per part d'aquí, no? D'un punt de vista que no explota també la propia història, per obtenir coneixement com de fora, que és un punt de vista tan anglocèntric o tan cocèntric que realment no tenen en compte d'aquí. I el problema final és que quedes una mica apartat de la història europea, no? És a dir, t'explica la història d'una manera, i nosaltres estem com a banda, perquè no s'estudia ni s'ha involucrat. Jo crec que en aquest aspecte és bastant interessant conjugar aquesta carta de la guerra de mitjana amb el que Jaume I va escriure.
Però si vull comentar de cas, també, per exemple, l'obra més important sobre la Marina Catalana és una obra amb un cas de sortit, 3 anys.
Sí,
per 4 anys, com a molt, un nord-americà, Pritzker i Mott,
fins i tot per hipòtesis com per exemple que la majoria de mariners catalans eren musulmans, bastant més fonamentals, i clar, això és el que trobes, no? Que si tal més de la manera que agrada és un americà, i a més publica l'obra. I
no l'ha fet en fet, no? És una mica xar. Ah, perquè no hi ha compres, sí. No hi ha compres ni de porc ni de vi, per de les coses.
Tocaràs amb altres coses, tangerina, la barxana, etc. La cosa que ara no compren ni vi ni porc. I va, és bastant revelador, aquesta data.
Molt bé, alguna qüestió més? Doncs moltes gràcies i ho deixem aquí, eh? Ara.